Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Motel Suís, el setè programa ja, des que vam engegar-lo, anava a dir aquest estiu, però és que l'estiu és des de fa pocs dies, però bé, des que va acabar la temporada del Centre d'Esports Sabadell. Avui us deia l'Adri res, fa qüestió d'uns minutets a xarxes socials per fer un F5 ràpid del que ha passat en les últimes hores. Al final l'últim motel el vam fer abans de Sant Joan i des de les hores que han anat passant cosetes, més algunes d'extres que jo crec que no han sortit i que us podrem revelar avui en aquest programa, si no em dius el contrari. Oi que sí, Adrián Arroyo, com estàs?
Fent números, què tal, com estàs?
Alguna sorpreseta o alguna coseta que no hàgim tirat encara ni a web, sí, ni que hagi sortit a xarxes, alguna coseta es podrà portar, no?
Sí, alguna coseta hi ha, alguna cosa hi ha. No sé si és el que la gent està esperant o no, però alguna que crec que no s'ha dit encara enlloc, sí.
Hi ha gent que demana announce.
No.
Però això de moment, que jo sàpiga no, tot i que parlarem una mica de rumors, això sí, d'aquests primers dies de Mercato. Però vaja, mira, per anar allò directament al gra, de coses que tenim confirmades, sobretot el que està fent el Sabadell en aquests últims dies o últimes hores, és accelerar el tema del capítol de sortides. I de fet, des del dia de Sant Joan, o sigui, des d'ahir, que se n'han confirmat dues, Adri, que ja les sabíem, és cert, sobretot la d'Alfredo Pedraza, que ja fa molts dies que ja diem que vaja, que no seguiria i que tindria un destí exòtic, com sembla que serà. I l'altre també ja feia uns dies que havia sortit, ho va avançar de fet el company Ángel García Cazurreando, Peque Polo, i ahir també es va fer oficial. Per tant, dues baixes més que el club ha confirmat això en les últimes hores.
Sí, jo crec que eren jugadors que podien ajustar-se, arribat el cas, a una plantilla Primera Federació. De fet, la prova és que el mateix Peque Polo, com comentes, acaba a la categoria, i no ho ha dit ell tal qual, però crec que podia estar en una tessitura similar al que escoltàvem d'Alberto Trapero. D'allò ha dit: tinc l'oferiment d'un equip del sud de Primera Federació i vull continuar o vull fer el salt de segona a primera. No tenia contracte en vigor i per tant, Peque Polo s'ha acomiadat del Centre d'Esports ahir, i avui s'ha confirmat el que també era un secret a veus, que és aquest fitxatge pel Juventud Torremolinos, que és un altre dels equips que han pujat aquesta temporada. En el seu cas, estalviant-se el patiment del playoff. Com a primer classificat, li va pispar, diria que ara tiro molt de memòria, no sé si hi ha aigua o no a la piscina,
Aviam.
Però crec que li treu la primera plaça a la Unión a última hora. És un equip que acaba campió en l'última jornada. Però vaja, en tot cas, equip ascendit i equip que comptarà amb els serveis del davanter colomenc aquesta pròxima temporada. En el cas de Pedraza, ho venim comentant des de la mateixa setmana. Avui hem anat a buscar l'article, crec que era del Vituri, no? Que va fer el dia,
sí,
4 de juny. Avui som a 25.
3 setmanes clavades, aleshores.
21 dies. Doncs fa 21 dies ja comentàvem el destí, encara per confirmar, del central que aquesta temporada ha estat al Centre d'Esports, que no és un altre que la Lliga del Vietnam. Per tant, el més exòtic de tots, segur, a risc d'equivocar-me, dels que han format part de la plantilla de l'ascens de Múrcia i que es busquen la vida fora de casa, en aquest cas fora de les nostres fronteres, fins i tot Pedraza, que ha anat paulatinament perdent protagonisme a mesura que avançava la temporada, però que avui que fèiem números, és veritat que Peque Polo va patir una lesió que jo crec que l'ha condicionat pràcticament tota la temporada. O sigui, al final la primera meitat del curs ha estat molt marcada per aquesta malaurada lesió, però al final són uns 200, a l'engròs, minuts menys de Peque Polo respecte a Pedraza, que potser ara tenim la idea de dir,
ostres,
és que Pedraza ha acabat sent molt suplent i Peque Polo, en canvi, ha tingut molt de protagonisme a última hora. Doncs bé, Pedraza ha tingut més minuts aquesta temporada que no pas el davanter de Santa Coloma. No cal que descobreixi res, si el que tot ens vindrà el dia de demà al cap quan pensem en tots dos serà el gol de Peque Polo a Ipurua.
I tant.
Jo crec que és el gol que segur que per ell també és el resum de la temporada. N'ha fet 3 en total, Peque Polo, però és el gol que segurament marca més. És un gol per la importància, pel minut, per tot. És el gol que classifica el Sabadell per la final del playoff. I com a última dada així que pugui aportar-te, Parc, dos jugadors que han estat a les ordres de Ferran Costa, del nou entrenador, perquè els dos, sí, coincideixen amb ell al Badalona, anava a dir a Badalona, no, al Badalona futur nòmada de les últimes temporades. Per tant, han tingut qui serà el nou entrenador del Sabadell, tot i que no els entrenarà, òbviament, aquesta temporada.
Mira, aquest és el nexe entre els dos jugadors.
Quina assistència. Ah, no,
si, no, però si penses en com ha anat la temporada d'un i altre, és que fins i tot al final que un se'n va, un es queda a primera federació i l'altre se'n va al Vietnam, però al progrés de la temporada un ha estat més protagonista la primera volta i en canvi durant la segona volta gairebé és que no ha entrat ni en moltes convocatòries. Estic parlant de Pedraza, evidentment, i en canvi Peque Pol a la inversa, una temporada molt marcada per la lesió que va patir a principis de temporada, no apareix fins a finals de novembre, i sí que és cert que té un rol de molt més pes durant la segona volta, en David Movilla, és cert que també amb algun problema físic doncs, va perdre allò una titularitat fixa que s'havia guanyat, però vaja, que ha tingut aquest rol important, i el que li ha faltat potser és més gol, tot i que jo crec que no ha deixat mala empremta ni molt menys Peque Polo, sobretot per aquest gol que comentaves d'Ipurua, i sí que és cert que hi ha gent doncs, això que potser esperava que pogués tenir continuïtat al Colomenc en el Sabadell 25-26.
Per mi Peque Polo ha estat el típic davanter que et dona tanta brega, tanta feina, tan bon treball, que al final et quedes amb la sensació de... no sé si d'incomprès o sigui un davanter que la manca de punteria pot condicionar una miqueta el record que podem tenir d'ell, no? Perquè al final, ostres, ha tingut ocasions realment que se li ha caigut el porter literalment davant i l'ha enviat fora, i sap greu perquè és que realment la feina que ha fet durant tot aquest temps ha estat realment bona, i per tant crec que si hagués fet 2, 3, 4 gols més amb la samarreta arlequinada no ens posaríem les mans al cap, perquè la feina que ha fet ha estat molt bona. Jo crec que el rendiment que ha portat Peque Polo en moments decisius ha tingut el seu paper. I com tot en el futbol, al final és competència. I segurament Peque Polo ha tingut el seu rol més protagonista quan l'ha perdut Javi Delgado, i fins i tot amb la lesió o la sanció de Ryan Bakayoko. En el cas de Pedraza, al revés, va començar a tenir molt, molt protagonisme, sobretot amb David Català, amb una parella que més o menys es dibuixava sola a Pedraza a càmera, i de fet tots dos han tingut de... Aquest canvi, no? De ser centrals que eren gairebé indiscutibles a passar a la graderia, en el cas de Pedraza, molts partits, amb l'arribada de qui veiem ara, a Kaiser, sortia abraçant a Peque Polo, però em servia molt bé la imatge. Kaiser sí que ha estat intocable des de la seva arribada procedent del Torrent, i fins i tot les últimes jornades amb aquesta irrupció com a central d'Arthur Bonaldo. Per tant, el rendiment de Pedraza és molt diferent, la lectura que fem ara, de la que podríem fer al mes de novembre, de desembre, quan recordem, de fet, que va ser un jugador que va estar així al mercat de fitxatges de gener, com pràcticament mitja plantilla, perquè al final sí, sí. Acaba sortint Salguero, però recordem que l'operació de Trapero amb el Recre, recordem Pedraza i aquell viatge estrany a Ibiza amb jugadors que es van quedar fora, el mateix Miguelete, per exemple, o sigui que ha tingut altibaixos la temporada de Pedraza i se'n va a l'estranger, al Vietnam.
Mira, estava pensant precisament amb això que deies, Adri, del tema dels defenses, que és digne d'estudi com ha canviat el panorama del centre d'esports aquesta passada temporada amb el tema dels centrals, perquè penses en els defenses de la primera volta, bona part de la primera volta, i et surt la parella central Pedraza, Càmera, o que podries posar-hi a Salguero en aquesta fórmula, i en canvi Salguero fora al mercat d'hivern, Pedraza i Càmera amb un paper testimonial, sobretot Pedraza durant la segona volta, i han estat Trapero, Kaiser o Bonaldo en aquest tram final de curs els que han tingut més protagonisme en la defensa. Ara que esmento Càmera, per cert, confirmades oficialment allò que el club s'hagi acomiadat a les xarxes socials, Adri, Morcillo, Trapero, Peque Polo i Alfredo Pedraza són 4 baixes, però Javi Feria...
Jo li he sumat 2 més avui en el directe de Ràdio Sabadell durant tota l'estona, o sigui, a butlletins, a notícies migdia...
Entenc que un és Javi Feria perquè acabava sessió,
correcte,
i
correcte.
L'altre no sé si Diego Càmera...
Que ell mateix s'ha
acomiadat.
Xarxes, sí.
I a partir d'aquí, alguna cosa més en aquest capítol de baixes que el club és el que també busca resoldre, no? Abans de... Bé, 30 de juny al final és la data límit simbòlica en què finalitzen els contractes, i entenc que el club, doncs això, està esperant resoldre aquests capítols que potser queden oberts. Sobretot em refereixo a jugadors que tenen contracte per la temporada 25-26, però que en teoria no haurien de continuar amb l'equip.
I a la inversa, o sigui...
I a la inversa.
A veure, jo crec que hi ha noms que estan sobre la taula i que al final Javi Delgado ha tingut un rendiment, jo tinc la sensació i l'opinió que se l'ha aprofitat poc aquí a Sabadell, que va donar un rendiment, és evident que de cara a gol serviria, el que he dit de Peque Polo serviria també, sí, per Javi Delgado, sí, durant bona part de la temporada, però tinc la sensació que ens que li podríem haver tret molt més suc del que realment se li ha tret, no? Que ha tingut una època de turbulències, de passar directament de l'11 i d'estar portant coses a l'ostracisme, estar a la graderia i no anar convocat durant moltes setmanes, però vaja, que si és un futbolista que a segona federació li ha costat Déu i ajuda poder tenir minuts en el tram final de temporada, entenc que una categoria per sobre, per molt que sigui un nou entrenador, etc., doncs m'imagino que, tot i tenir contracte, és un dels que pot caure. En la mateixa línia, tot i que ha marcat per una lesió, Tico Iniesta arriba al mercat de gener i signa per un any i mig, i a mi no em sorprendria tampoc que el Murcià deixés de tenir aquesta vinculació. No dic que sigui imminent, eh? No dic que estigui al caure, però per la mateixa raó, eh? Perquè és un futbolista que arriba en un context que ara mateix no és exactament el mateix, que no ha tingut continuïtat a segona federació i, per tant, caldria veure primera federació. I també insisteixo amb el matís que deia ara de l'aterratge de Ferran Costa, que tot just porta, crec que, un parell de dies en el càrrec, que demà el presenten a la una.
Ara en parlarem.
Doncs jo vaig aquí trepitjant el guió. Ni me l'he mirat encara. I, per tant, serien dos noms que tenen contracte, però que és probable que no continuïn. Està a l'asterisc de sobres parlat ja de Pau Fernández. Jo crec que Pau Fernández, al final, em sorprendria aquest punt de la pel·lícula que el Villarreal pagués per ell el, no diré dineral, però sí la quantitat generosa més gran que la de Jaime Morcillo, que té de clàusula. I fins a on sabem, tampoc s'ha adreçat al centre d'esport Sabadell. Per tant, és un futbolista que té contracte en vigor i ja està, no té més història.
I després hi ha els casos com Bakayoko, Marc Vargas, per exemple, que, si no em dius el contrari, crec que no tenen contracte
per aquesta pròxima temporada. No tenen.
I que, sobretot perquè aquí surt el nom de... La gent al xat està parlant de Javi Delgado, però que ja n'has parlat, de Bakayoko, també l'han esmentat aquí un parell o tres de persones. Què passa amb aquests futbolistes? Que això, no tenen contracte i s'ha de decidir si es tenen converses amb aquests jugadors per renovar-los o no, però el que està clar és que a 30 de juny finalitzen el seu vincle amb el Sabadell.
Mira, sabia que passaria això i, per tant, he fet una fotografia a la xuleta que tenim a dalt. Jugadors amb contracte. Recordem i cito el president, a Pau Morillaginer, que crec que la roda de premsa de valoració de temporada... Si m'erro, em corregeixes. Crec que va dir una forquilla d'entre 6 i 10.
6 i 10, sí. Una
entre
cosa
6 i 10.
No, ara no recordo si 6 i 10 o 8 i 10, però aniria per aquí, sí. Sí, sí.
A mi em surten 14 amb contracte.
Mhm. Uh-huh.
Amb els matisos dels Javi Delgado i Tico Iniesta que ja hem comentat. Tindríem a Jani Ortega a la porteria, per tant estaria a la porteria tancada. Tenim a Ton Ripoll, que renovat i evidentment amb el qual sí que es compta. A Kaiser, que va arribar per signar any i mig. A Segura, en el mateix punt de la pel·lícula.
Correcte.
I Pau Fernández ja ha comentat això de la rereguarda.
Espera, abans que segueixis, Adri, Ortín, no sé si tenim aquí el gràfic de recursos.
És veritat.
Que deu estar a la llista de jugadors que tenen contracte.
Jo no sé per què li faig una foto aquí a la pissarra de la redacció d'Esports.
Jo crec que Ortín, que ha d'estar carregada ja la llista, a recursos,
no hi ha res.
Com tenen contracte. Però bé, si no, Adri, els hem
repassat. No hi ha res, com haver estat a una banda i a l'altra, realitzant, i a la vegada davant del micròfon,
correcte.
O sigui, saps perfectament on estan els arxius i tot.
Mira, aquí tenim els de acaben contracte, és a dir, seria la inversa del que estàs dient.
Sí,
no
però,
sé, Ortín,
però
si tenim...
ens serveix per veure a Vargas, per exemple, a Ostrell, que podria ser un altre cas,
correcte.
O a Bakayoko, que són jugadors que encara no s'ha anunciat res, però que jo crec... Bé, al final... La porta està oberta i si el Sabadell, per exemple, no troba en el mercat cap lateral dret que sigui millor del que ofereix Marc Vargas, no dic que sigui impossible que puguin renovar, però ara mateix se'n fa difícil incloure amb l'asterisc d'Urri, que fins a on sabem continua en el mateix punt, o sigui, està pràcticament tancada la renovació i crec que és una qüestió més de timings que no pas de que s'hagi complicat, però si afegim Urri, de fet a la llista t'he dit 14, Urri estava inclòs, o sigui que Urri no té contracte, però ja gairebé el donàvem per fet. Però vaja, aquesta és la llista dels que acaben contracte, no sé si tenim l'altra, la de jugadors...
Els tenen contracte, no?
Sí. Però vaja, que si no, en tot cas, doncs afegeix-li a la llista que ja he fet a la defensa a Arthur Bonaldo, que el podríem incloure perfectament de central veient les últimes setmanes, tot i que no és, evidentment, el seu rol principal, a Cortés, al punt de Jan Molina, a veure com acaba la pel·lícula,
sí,
que és un altre jugador que entre lesions, manca de minuts, etc., continua sent sub-23 i tenia aquesta clàusula de l'1+1, i veurem com acaba el seu cas. I llavors, Rubén Martínez té contracte, Miguelete ell mateix va donar per feta la continuïtat a la gespa del Bisoker la condomina, i els dos que hem comentat, Tico Iniesta i Javi Delgado. Per tant, comptant a Urri són 14. Mira, aquí la tenim.
Aquí tenim la llista.
Mira, dos, quatre, sis...
Simplement, en aquesta llista, Adri, tu hi afegies 8, 10, Urri a l'espera de la renovació.
Perdó, òbviament, quan es va fer la llista, Morcillo encara no havia estat traspassat a l'Atlético de Madrid.
Sí, correcte, aquesta llista... Sí,
que ningú tregui el cava de la nevera, que no té... Que no té res a veure amb això. Aquesta llista és de fa dos o tres setmanes, però vaja. Si treus a Morcillo, doncs 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, més el que deia jo d'Urri, 14. 14. Si és entre 6 i 10, doncs li hem de treure 3, 4... A veure, tampoc agafem fil per randa les paraules del president. O sigui, poden ser 8 com poden ser 11, però sí, més o menys sí. L'esquelet està fet.
Bé, doncs veurem què acaba passant també en els pròxims dies, doncs a veure si el club també acaba de confirmar quins jugadors doncs s'acaben quedant, quins s'acaben desvinculant, però ben atents als casos, sobretot aquests grisos, en què, d'això, el que comentàvem, de jugadors que tenen contracte però que potser no entrarien en els plans 25-26, o de jugadors que no tenen contracte però qui sap si al final acaben allargant el vincle amb el Centre d'Esport Sabadell.
Em deixes dir una cosa?
I tant.
Perquè crec que s'està especulant. No tinc informació de les últimes setmanes directament, però sí dels últims mesos. Uh-huh. La irrupció d'Ethan, ex de l'Escala, diria, Llagostera juvenil, etc.
Futbolista del Cornellà.
Futbolista, el de la cua del Cornellà, el de la cueta del Cornellà.
Sí, que tan bona impressió ha causat amb els partits contra el Sabadell.
Correcte. Se n'està parlant des de fa mesos. Fins on jo sé, hi havia clubs d'estil espanyol que anaven darrere seu. I estava bastant avançat el tema. No sé com està el tema, i m'estic tirant aquí a una piscina, que no sé si hi ha aigua o no, però entraré en el jardinet, perquè falta que digui això i que s'hagi mogut alguna cosa en les últimes setmanes en les quals no he estat atent a aquest nom en concret, però sí que en el món del futbol, igual que Morcillo va cridar l'atenció per com jugava i ha aixecat l'interès d'equips de segona divisió, amb l'Atlético Madrid també, etc etc. En el cas d'Ethan és una evidència que no només els que hem vist el Sabadell-Cornellà, Cornellà-Sabadell, sabem com juga. Llavors, s'està parlant molt d'Ethan i jo crec que és més un desig que no una realitat, veient el perfil d'equips que fa, insisteixo, uns mesos anaven darrere d'ell.
Hi ha gent del món Sabadell a xarxes, que és un desig des del dia de Copa Federació que ens hem creuat contra ell.
El dia del gol de Cortés de Falta, no?
El dia del gol de Cortés de Falta. Vull dir, hi ha gent que l'està reclamant des de fa molts mesos, des de fa gairebé un any.
Bé, doncs, dit això, no sé si estarà tancat o no per l'Espanyol, però que se'n parlava des de feia molt, molt, molt de temps. Per tant, jo crec que és d'aquells noms que si l'eliminem de l'equació a risc d'equivocar-me, crec que m'equivocaria en un 1%.
Però ja que parles d'això, sí, sí, és aquest, Ortín.
Aquí el com temps. Està l'Ortín, eh?
Ah, sí, sí, l'ha buscat i sí, sí. A un Ethan González, això, que realment va fer grans partits contra el Centre d'Esports, però, com dius, Adri, bé, seria un... De fet, algú per aquí, em sembla que era el Pol Lázaro, deia que amb l'Espanyol bé ho tenia ja fet i tancat.
No, doncs mira.
Però bé...
Jo insisteixo que no sé exactament res de les últimes setmanes, però que el Cornellà no havia baixat, per entendre'ns, i ja se'n parlava d'aquest interès. O sigui que estem parlant de fa mesos.
I abans de tancar, per cert, del tot el capítol de sortides, em sembla que... Ara no recordo qui, perquè em sembla que quedava bastant amunt el xat, que esteu bastant actius. Algú parlava del tema de la porteria, de que mostrava preocupació de si els dos porters continuarien o no. En principi, tant un com l'altre tenen contracte. És cert que jo vaig llegir un rumor de Gianni que apuntava...
Lugo, no?
Apuntava cap a Galícia, cap a Lugo, però vaja, en principi tots dos, Adri, tenen contracte. Això és la realitat.
La informació... que tinc és que es donava per feta que la porteria havia funcionat en el sentit d'una competència sana, una bona competència, dos porters que han tingut el seu moment durant la temporada i que han rendit prou bé. De fet, crec que ja n'hi fa un gran final de campanya.
D'acord.
I que la idea que es tenia era... anava a dir potenciar-la, no? Mantenir-la, o sigui, al final en el cas d'Ortega havia renovat crec que per un d'aquests 1+1 que comentàvem, allò de clàusula en funció d'objectius, diria que Ortega renovava per això, i de fet el Sabadell ho anuncia també durant la temporada, aquesta renovació. En el cas de Gianni també té vincle contractual. Em sorprendria que hi hagués canvi per part del club o per part dels mateixos porters, perquè crec que tots dos han estat molt, molt a gust. Per tant, fa setmanes per això que s'està donant per feta la continuïtat de tots dos, i òbviament això pot canviar en qualsevol moment, però jo, si m'hagués d'arriscar, jo crec que és la línia en la qual el Sabadell va més ben servit o que té més... No sé si és que està més ben cobert o com a mínim que té, que és menys prioritari ara mateix. No sé, si se't posa a tir un porter, la temporada passada donaven per fet que la porteria seria Gianni i Froy i al final acaba variant entrada ja la pretemporada.
Sí, sí.
Per tant, pot haver-hi marge de maniobra, home, i tant. Però la idea ara mateix em sorprendria molt que no fossin ells els dos porters del Sabadell 25-26. De fet, entre altres coses, perquè diria que Ortega l'ha tingut també el propi Ferran Costa.
Ah, sí, el va donar futur, correcte. Bé, tot això pel tema de capítol sortides barra possibles sortides barra qui té contracte i el que vosaltres vulgueu de l'actual plantilla.
Tema porteria, per cert, sí? Preguntar en sub-23, desconec si la idea és fitxar un tercer porter o no, però em sorprendria perquè crec que el rol de Lluc Matas d'aquesta temporada pot anar bastant bé en la línia d'un porter que pot estar a cavall entre Lliga Elite enguany i primera plantilla, que pot fer els serveis de... No he intentat fer una mica de pedagogia del tema, eh? Recordem que tot jugador del filial que sigui menor de 23 anys pot jugar en qualsevol moment en la primera plantilla del Sabadell sense tenir l'obligació de tenir llicència de primer equip. És a dir, si parlem de noms propis, Manel Martínez Bel en el seu dia se l'ha de fer fitxa de primer equip perquè tenia més de 23 anys i, per tant, si jugava amb el primer equip no podia tornar a jugar amb el B. Però tot el que sigui jugador inferior a 23 anys, sub-23, no cal que sigui jugador del primer equip per jugar amb el primer equip. Per tant, tu pots tenir perfectament el porter del filial que sàpigues que és la teva alternativa com a tercer porter i, per tant, sí, no caldria fitxar un.
Correcte. I a més, estava pensant també en el tema de les combos, que jo crec que en alguna ocasió a Primera Federació havien portat, no sé si havien portat tres porters en alguna ocasió.
Sí, em vol sonar fora de casa, em vol sonar, sí.
Que recordem que les combos es tornen a ampliar, afortunadament, que no tindrem el dilema de reduir-les a tot just 18 jugadors com ha passat aquesta temporada.
No he tingut la sensació en algun moment que hagi estat un dilema.
En alguna ocasió jo crec que sí, Adri.
Sí, però poques. Però,
sí, sí. Estan sortint molts noms de rumorologia de mercat, en aquest cas de possibles fitxatges. O sigui, és que he llegit per aquí Martín Tejón, el jugador del filial del València, Unai Dufour, deia el Real Dragon 8, el futbolista del Nàstic. Bé, de tots aquests noms crec que ningú n'ha parlat. Un que ha tret, crec que ha sigut del mateix Ángel García, Adri.
Sí que he vist algun comentari,
sí que el deien.
Al principi de tot.
Doncs, ja dic, és que hi ha bastants comentaris.
I no era positiu.
Estem parlant de Pol Roger,
sí,
que tornaria al Sabadell, o això és el que diu l'Ángel García, que estaria interessat en el futbolista que en aquest segon tram de temporada ha jugat a l'Antequera. Per tant, estem parlant de Primera Federació. Seria cert? No seria cert? Té opcions de tornar, Pol Roger?
Mira, no me n'amago, em fa molt amandre el tema del mercat de fitxatges, perquè es barreja tantes vegades el desig... No parlo ara de Cazurreando, o sigui, ara vaig al tema Ángel García. Es barreja tantes vegades rumorologia amb desitjos, amb crec que sona no sé qui i em tiro a la piscina sense gratar una miqueta a veure si és real o no és real, etc. La política de la casa sabeu quina és i parlar d'interès o parlar de converses ho expliquem gairebé cada estiu. Què pot parlar la direcció esportiva del Sabadell amb 60, 70, 80, 100 jugadors cada finestra? De saber com estàs, com no estàs, quina és la teva situació, t'interessaria, no... comentar els 80 noms aporta alguna cosa? Crec que no, i fins que no està més o menys avançat el tema, és bastant absurd el comentar per comentar tants i tants i tants noms. I diem això quan... Nosaltres mateixos hem dit noms que a vegades no s'han confirmat. Crec recordar l'any passat el cas de Jenner, que estava gairebé a punt, i al final es va torçar aquella operació. O bé, o la de Trapero pel Recre, que és la més flagrant de totes, perquè estava fet pràcticament. Per tant, Pau Martínez, Jaume Cuellar, i ens podem fer un fart. Martín Tejón, podem posar tots els noms sobre la taula que vulgueu. Jo és que parlar per... Mira, aquesta imatge per ser de Pol Roger aquest dia s'acaba lesionant del turmell en aquesta celebració. O sigui, per agafar la GoPro i celebrar-ho es fa mal amb el trípode i està alguna setmana de baixa. Som únics, fins i tot per això, eh? O sigui, de veritat, som un club digne d'estudi. Dit això, Pol Roger em mereix el respecte més absolut Ángel García quan comenta segons què, perquè és un tio que està de sobres informat, i com que desconec els perfils que corren per les xarxes i que apunten sobre suposats rumors, informacions, interessos del Sabadell, no comentaré els que no controlo. O sigui, perquè seria parlar per parlar. Llavors, en el cas d'Àngel García de Cazurreando, me'l crec, i a més quadra, perquè al final, si mires la pissarra dels que tenen contracte, necessites a jugadors ofensius, necessites a jugadors de banda, i Pol Roger és un tio que va sorgir d'aquí, és un tio que, tot i no ser de Sabadell, sí que és català i sí que va arribar per formar part del millor Sabadell B de tota la història, del millor filial, fa el salt al primer equip, té una irrupció brutal, i aquesta setmana que estem parlant tant de traspassos amb Javi Morcillo a l'Atlético Madrid, etc., ve al Mallorca i te'l pren pagant en un mercat d'hivern. Per tant, és un futbolista que fa una dècada que no juga al Sabadell. I, de fet, he hagut d'imprimir-me el currículum sencer perquè hi havia places que...
Ha passat per un fut i mer equips des de la seva etapa aquí a la Nova Creu Alta. De fet, ara el veiem, per exemple, amb la samarreta d'Intercity, que va començar la temporada amb els alacantins.
Aquesta setmana van fer el tema dels jugadors del Sabadell, un 11 dels jugadors del Sabadell que van marxar del centre d'esports a un filial. En el meu imaginari, Pol Roger era un dels de la llista, perquè s'havia rebut traspàs, perquè marxava un club més gran, però clar, marxa al Mallorca, no marxa al Mallorca B. Per tant, no és exactament el mateix, sinó que se'n va a la primera plantilla del conjunt Vermellón, i de fet, aquell Mallorca està a segona, però crec que acaba baixant a segona B, i el jugador acaba cedit, de fet, a un filial, el del Celta. Cedit o fitxat, ara no me'n recordo, però vaja, no recordarem ara. O sigui, es fa 8 anys, això. Però és un dels jugadors pels quals el Sabadell, després d'haver apostat per ell en etapa gairebé formativa, de filial, acaba tenint un rendiment o un retorn econòmic. Des d'aleshores, Mallorca, Celta B, Hércules, Gif Sundsvall, que és l'equip aquell suec dels Juanjo Ciércoles, David Batanero, Pol Moreno, etc., el Petrolul, Intercity, que és aquí on li recuperem una mica la pista i fins i tot ens fa un gol al centre d'esports amb l'equip alacantí i compartim lliga amb ell, i acaba fitxant per l'Antequera. T'he portat per actualitzar-me, perquè al final tampoc estava jo molt al dia de les xifres de Pol Roger les últimes temporades. Les últimes 4 campanyes, 3 anys i mitja a Intercity, a l'equip alacantí, i mitja temporada a l'Antequera, amb el qual ha lluitat per ascendir, eliminat contra la Ponferradina. Ha fet 17 gols en aquests 4 anys, tenint en compte que no és davanter centre, sinó que el seu perfil, ja ho sabeu, és... No parlaré del jugador, perquè segurament tot el que sigui arraquenat ja sap més o menys com és. El Pol Roger, el desequilibri que té en banda, és un jugador més madur, òbviament, ara que fa 10 anys, que era una jove promesa que sortia amb força. 17 gols i 14 assistències ha fet aquests 4 anys entre Intercity i Antequera. El playoff, de fet, fa una assistència. Per tant, és un jugador que, ostres, no és el Pol Roger que havíem tingut aquí a Sabadell, sinó que és un jugador que porta ja entre segona i tercera categoria, és igual que sigui segona B que primera federació, porta 262 partits jugats. Per tant, no sé si dir ja un veterà, però sí un jugador amb un recorregut. Ara mateix desconec si és un tema imminent que s'està treballant o que encara està verd, però insisteixo en el que deia abans. L'Àngel García, si comenta aquest nom propi, és que deu haver-hi alguna cosa al darrere.
Sí. Si vingués d'alguna altra font, doncs podríem dubtar més. En teoria, si ve de l'Àngel García, doncs segur que, com a mínim, aquest interès, o que hi ha existit alguna conversa o algun apropament, de ben segur, i per tant, ben atents a aquest possible moviment, tot i que saps quan podem sortir de dubtes, Adri? Potser. Demà, perquè tenim roda de premsa, com deies ara, roda de premsa de presentació de Ferran Costa com a nou entrenador del Sabadell. L'escoltarem per primer cop des que va assolir el càrrec de tècnic arlequinat.
M'imagino que et refereixes més a qui s'haurà al costat de Ferran Costa.
Això t'anava a dir, acompanyat en aquesta sala de premsa Miguel Quereda pel director esportiu Lucas Viale, i a veure què acaba dient. Entenc que la roda de premsa començarà amb allò d'avui el protagonista és Ferran Costa, per tant, ell és el que mana, li preguntem amb ell, però algun torn de pregunta estarà reservat també pel director esportiu, i a veure si pot donar algun detall sobre aquests primers moviments, sobretot tractant-se d'un Lucas Viale, Adri, que si alguna cosa ha demostrat durant les entrevistes, rodes de premsa, compareixences en general, és que molt no es mossega la llengua, per dir-ho així.
Sí, no, crec que no ho hem comentat com a tal, però que és una evidència des de fa temps, però per si de cas, que se segui demà al costat de Ferran Costa, Lucas Viale, és la millor demostració que serà, evidentment, qui lideri la direcció esportiva al Sabadell.
Sí.
Ho dic perquè va haver-hi un moment d'impàs de dir, ostres, qui serà, qui no serà... Parlo de fa setmanes, de just acabar l'ascens.
Bé, al final, quan va sortir a comparèixer el president Pau Moria Giné, en aquell moment no es va confirmar al 100%
que Lucas
Viale seria el director esportiu.
Però tenia contracte.
Però tenia contracte.
I, per tant, no cal una confirmació com a tal de dir el senyor Lucas Viale continuarà. Correcte. Perquè tenia aquest vincle i perquè ha continuat treballant des d'aleshores, ha format part del procés de selecció de l'entrenador, però simplement això, que l'evidència més gran que s'està treballant en la confecció de la plantilla, amb el tema del cos tècnic, etc., és que el mateix Lucas Viale és qui demà presenta el tècnic. Sí, no acostuma a marejar la perdiu, quan parla n'acostuma a entrar al drap del que li preguntes i, per tant, doncs, no sé qui li tocarà anar demà a la nova Creu Alta, però podria ser un bon nom, el de Pol Roger, a veure si ens treu de dubtes.
Una compareixença que estem acabant de pentinar-ho, però en principi, si no hi ha cap contratemps, la podrem seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Per tant, demà podríem dir que especial Motel Suís a la una del migdia, que és quan està convocada aquesta roda de premsa de presentació de Ferran Costa. No sé si... Això ho hem de parlar encara, per cert. No sé si aniràs tu, si aniré jo, o si estarà el Sergi per aquí. Però vaja, que d'una manera o altra, en principi, podrem seguir aquesta roda de premsa, Adri, en directe. Ganes d'escoltar, també, a Ferran Costa. Després d'això, de que fa qüestió d'un parell de dies es confirmés oficialment que assumia el càrrec d'entrenador del Sabadell 25-26 en substitució de David Movilla. En aquest procés de selecció, per cert, en teoria es va imposar a noms com Miguel Álvarez, Dani Vidal, i en aquesta terna, Adri, també estava Conrad García, amb qui hem pogut parlar en aquests últims dies i que, recordem, no és que no tingui un paper amb el primer equip aquesta pròxima temporada, sinó que no continua al club i s'ha desvinculat del filial del centre d'esports, i en principi crec que no estava confirmat oficialment, però on anirà serà a l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite.
Que em perdoni qui ho va publicar, perquè sé que corria un tuit per les xarxes que parlava de Marc Cabestany com a futur entrenador del Sabadell B, i el camí a la inversa del Conrad García, que entrenarà un equip que s'ha quedat a les portes de descendir amb la promoció que tot just aquesta última setmana, aquest últim cap de setmana, jugava contra un conjunt arlequinat, precisament, com és el Camp Vidalet. No s'ha confirmat com a tal, sí que s'ha confirmat la seva desvinculació del Sabadell després de 12 temporades al centre d'esports. A més, el Conrad arriba al Sabadell, que la història és ben curiosa, per unes pràctiques de la universitat, per convalidar-les, per entrenar a Benjamins. Però aquella primera temporada ja acaba fent-se càrrec d'un equip pre-Benjamí, que és, amb el permís dels patufets, dels més petits, la categoria federada més baixa que hi ha. I fa un camí gairebé perfecte, perquè jo crec, o sigui, ara em tiro a la piscina, però m'estranyaria molt que hi hagués un altre entrenador que el Sabadell, en qüestió de 10-12 anys, hagi passat des d'entrenar a pre-Benjamins, que són nens,
sí, sí,
7-8 anys, fins al primer equip, com és el cas de Conrad García, encara que fos de manera interina, provisional, durant una setmana, un parell de partits amb dues victòries. Faré allò que no s'ha de fer mai, però una mica de publicitat, d'autobombo. Si aneu a radiosabadell.fm, trobareu una entrevista d'un quart d'hora amb el Conrad García per poder escoltar-lo més en profunditat. Però en ella explica, entre d'altres coses, que bé, que sí que ha format part del procés de selecció per la banqueta del primer equip a en aquest mercat d'estiu, o sigui, en les últimes setmanes, que...
No vols escoltar, que portem uns fragments d'ell,
sí,
d'aquesta entrevista?
Sí, si vols triar abans que t'aixafi la guitarra, tu mateix, perquè si no començaràs a estripar-te tot i després l'escoltarem tard, o sigui, que tu mateix.
Com deies, al final, si la gent vol escoltar la conversa completa, això, radiosabadell.fm, la notícia de que Conrad García es desvincula del centre d'esport Sabadell, i allà l'entrevista, doncs això, de... Què deies, un quart d'horeta, no? Més o menys, aproximadament?
Més o menys.
De l'Adri, amb el Conrad. Us hem portat tres fragments del que ha dit el tècnic, ja ex-tècnic del Sabadell B, les últimes dues temporades. El primer fragment els tenim a punt, oi, Ortín, per escoltar el Conrad. El primer fragment parla de si es veia o no entrenant el primer equip aquesta pròxima temporada, tenint en compte com li han anat les coses, sobretot amb l'interinatge que va tenir fent de pont entre David Català i David Movilla. Ara en parlarem també, però vaja. Si en aquest procés de selecció doncs estava amb aquesta confiança de poder tenir opcions d'entrenar el primer equip aquesta pròxima temporada.
Coneixo molt la casa, sé com funciona tot, havent estat i havent gaudit de l'experiència d'aquesta última temporada de portar el primer equip, i que això et diu que estàs capacitat, sabent que era complicat, perquè era un secret a veus, no?, que la decisió, que el club tenia un perfil clar, però bueno, ha estat així, s'ha donat d'aquesta forma, i haurem de sortir per seguir creixent.
Jo també entenc, Adri, que a Conrad García, i que se m'entengui, li ha jugat en contra l'ascens de categoria. Entenc que potser hauria tingut més opcions d'entrenar el Sabadell si no s'hagués pujat a Primera Federació. Ho dic per, sobretot, no per falta de capacitats ni molt menys, sinó per fer aquest salt tan directe, no?, d'estar entrenant a Tercera Federació amb un equip de la part baixa, com malauradament ha estat el filial aquesta passada temporada, a dirigir un conjunt de la Primera Federació.
No ho tinc clar.
No,
o sigui, no sé si hauria tingut més opcions o no en el cas de continuar a Segona Federació, no ho sé. És veritat que en un moment de la conversa ell explica que quan agafa les regnes de manera interina de l'equip al gener, amb la destitució de David Català, que el club li deixa molt clar que allò és una situació provisional i que no, en cap cas, li dona la banqueta amb l'opció de continuar si ho fa bé. I també el que escoltàvem ara, que era conscient que Ferran Costa era qui tenia gairebé tots els números o que estava millor posicionat, si volem dir així, allò tan típic, no? El tòpic de la pole position era per Ferran Costa, era també una evidència. Però sí que és veritat que fa una reflexió que és interessant, que diu: jo crec que amb la meva manera de fer i la meva feina en aquella setmana, independentment dels resultats, crec que vaig poder generar algun dubte en positiu.
Anem a escoltar-ho. Anem a escoltar, perquè aquest fragment parla exactament d'això, de com va viure aquesta setmana d'interinatge.
Es nota qui ha triat i qui no, els talls?
Correcte. Som-hi, Ortín.
Una de les converses que jo tinc amb la direcció esportiva, jo li vaig deixar caure que en funció de l'entrenador, si ells consideraven que podia ser una opció, que, bueno, que ho podíem estudiar i que podíem xerrar, perquè per mi també podia ser un pas endavant, però vaja, no n'he sabut més fins ara d'això, per tant, hem entès que no valoraven o que tenen una opció millor, potser, no ho sé.
Bé, això era la resposta de si es veia també com a segon entrenador.
No,
si
és que ha existit aquesta possibilitat, eh?
Correcte.
O sigui, més enllà del que escoltarem ara resituem, però més enllà d'haver generat el dubte en positiu de per què no Conrad García pot ser una alternativa com a primer, ell mateix, ara ho escoltàvem, hi ha un moment en el que diu, per mi
podem valorar, no?, el fet
sí,
de que
pot ser un
primer
pas endavant per mi també.
Correcte.
Quedar-me al primer equip com a segon, que no només és allò de dir o primer o si no marxo. Llavors, ara ho escoltàvem, de dir, ostres, mira, es va parlar la possibilitat, i jo crec que al final hi ha un tema que és que tu no pots estar a expenses, el famós tema dels timings, no? Tu no pots estar esperant els timings d'un club si això comporta que si no et surt bé la jugada et quedes amb una mà al davant i una altra al darrere. Llavors, mentre anaven passant coses, perquè al final ell ha anat rebent ofertes, si ha d'esperar molt per confirmar o descartar la del Sabadell, i mentrestant deixa passar molts trens, al final estem gairebé al mes de juliol, per tant les banquetes es van agafant. I crec que això, no sé si dir que li ha jugat en contra, però que aquesta possibilitat existia i que els timings del Sabadell i els de Conrad García, per entendre'ns, no han estat els mateixos, i per tant, com deia ell, el primer fragment deia, hauré de treballar fora de casa,
sí,
per continuar creixent, doncs això. I el tercer, em deixes presentar, ara em fa il·lusió.
Ara sí, confieses de què va, ara sí, podem donar pas a l'últim fragment que ens queda del Conrad.
Com si l'hagués preparat jo, ja ni me recordo de què anava la pel·lícula. No, el tema de si havia guanyat o no posicions, o si se'l veia millor a Sabadell després de l'interinatge, després d'aquella setmaneta amb la victòria en Copa Catalunya a l'Olímpic, de la victòria amb el gol de Ryan Bakayoko a la Dani Jarque contra l'Espanyol B. Això és el que deia Conrad.
Jo en aquell moment sabia, m'ho havien deixat molt clar, que ells buscaven un entrenador com el que va venir, no?, amb experiència en la categoria, amb èxits de la categoria, però sí que és cert que jo crec que vaig fer dubtar en algun moment, o com a mínim era molt difícil, no?, de preveure que un equip que venia, ara no recordo, a dirigir en 7 partits sense guanyar, que en una setmana en guanyaria 2. I aquí sí que jo vaig pensar, ei, aquí està la meva carta de presentació, tant si tant si ara s'ho repensen com si en un futur, escolta, l'equip no acaba de rutllar, com gairebé li passa, no? Que durant la temporada regular els hi va tornar, costar guanyar, va tornar, va costar molt, doncs jo sóc una opció i estic aquí. I després sí que ara, tot i que he participat en aquest procés de selecció, al qual jo li estic molt agraït al club, sí que és cert que saps que no ets conscient, que no ets un dels favorits i que han de cobrar peces perquè tu tinguis l'opció. Per tant, moments alt i baixos.
L'anàlisi del Conrad García. Aquí deien pel xat, va pagar el peatge de Lledó i Bofill a l'hivern. Jo crec que el que va passar la temporada 23-24 amb aquesta fórmula, que al final no va sortir bé, de promocionar Bofill, em refereixo, de segon entrenador com a primer en substitució de Miqui Lledó, sí que jo crec que el club va anar amb peus de plom a l'hora de poder situar Conrad García com a entrenador definitiu pel que restés de temporada. Ara no sé si ho deia fora dels mitjans de comunicació, o jo estic quasi segur, però em falla la memòria, que Lucas Viale ho va dir en una entrevista a Ràdio Sabadell, que aquest precedent era molt recent, que les coses no havien sortit bé, que ell era conscient que amb Conrad García l'equip havia funcionat bé durant aquell interinatge, però que no es volia repetir l'error, o millor dit, que si les coses no tornaven a sortir bé, al final era molt fàcil atribuir-ho doncs aquesta fórmula que no havia sortit bé la temporada anterior, repetir-la seria com ensopegar amb la mateixa pedra dos cops. I aquí sí que es van anar amb peus de plom, i segurament aquest precedent sí que va jugar en contra de Conrad García.
Per mi, en el futbol, és tan avantatgista que és molt fàcil parlar posteriori. Molt fàcil.
Sí, sí, clar.
I ho dic perquè segurament els mateixos que critiquen per què a Conrad... I no... Epa! No.
Tens un WhatsApp.
Algú ha rebut un WhatsApp. El vols llegir, l'antena, o se't complica? Diu que no, eh? A veure, deslligo la teoria dels noms, perquè no vull que sembli ni un elogi ni un pal per cap dels noms que diré a partir d'ara. Però els mateixos que critiquen que Conrad García no continuï a la banqueta després de guanyar dos partits a Terrassa i a Sant Adrià, serien els mateixos que, si li dones l'equip a Conrad García, perd un partit, en perd dos, i el matarien perquè és que, clar, no està preparat, és que li ha arribat massa jove, és que bla, 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 bla. No parlo ni que cregui que el Conrad havia de ser l'entrenador, ni que deixi de ser-ho. O sigui, no estic valorant el què, sinó que al final l'aposta per Miqui Lledó en el seu dia com a fórmula de segon entrenador que agafa el primer equip et dona una permanència en un moment complicat i en una època de vaques magres. Es repeteix la fórmula després, i segurament de manera massa recent i massa repetida, un rere l'altre, de Gerard Bofill darrere de Miqui Lledó, i és evident que no funciona, és evident. És veritat que Bofill havia estat al B, però crec que són 3 setmanes només. Arriba per entrenar al B. I el salt és com molt ràpid ja a ser el segon de Miqui Lledó, amb la destitució de Gabri García. I no t'ho sé dir. O sigui, no sé si juga en contra o a favor. Al final, el futbol són resultats. I igual que el Conrad li va anar molt bé i que va fer un paper clau. O sigui, no? O sigui, al final, Sabadell, si no és sense la victòria a la Dani Jarque, no hauria jugat al play-off i, per tant, de retruc no hauria pujat a Primera Federació. Per tant, el paper del Conrad, i això sí que ja és valoració, és efímer, és molt, molt puntual, però és capdalt, és clau per acabar pujant de categoria. Especular amb què hauria passat i què no... És que insisteixo que com que això és tan avantatgista, doncs si hagués funcionat tots haurien dit que, clar, ja... O sigui, hi ha una frase que em fa molta gràcia i que em representa molt, que és que en el futbol les victòries tenen molts padrins i en canvi les derrotes no és de ningú, saps? I amb els fitxatges passa el mateix. Si et fixes, el fitxatge que funciona és de tothom. Tothom l'havia vist abans, tothom el coneixia, tothom tal. El futbolista que no surt bé després d'haver-lo incorporat no té cap responsable després, no? Doncs això el mateix. Sí que és veritat que el Sabadell, cada vegada que ha tirat de la base a nivell d'entrenador, i em remeto ja anys enrere, fa menys d'una dècada, amb José Solivelles després de Miguel Álvarez, cada vegada que ha tirat d'un entrenador de la base és normalment perquè la situació institucional, perquè la caixa, l'economia del club no permetia moltes alegries. I a vegades han sortit bé, a vegades no han sortit bé, i a nivell de jugadors passa el mateix, eh? O sigui, segurament quan et pots permetre fitxar, doncs no tires tant de la base, i si no, doncs tires de l'obrador arlequinat.
Evidentment. En tot cas, sort al Conrad García, després de 12 anys, al centre d'esports a l'Obrador, que en principi, ja diem, a falta d'aquesta confirmació oficial, hi hauria d'haver un intercanvi de cromos amb l'Atlètic Sant Just, Conrad García a dirigir l'equip del Baix Llobregat, i Marc Abastany seria, ha de ser, l'entrenador del filial del centre d'esports per aquesta temporada a la Lliga Elite, recordem, després del descens a la Lliga Elite.
Sí, si vols acabar de girar el mitjó sencer, vaig estar seguint pels companys de la xarxa aquest partit, al camp de l'Atlètic Sant Just. Sant Just, canvi de led. El vas veure o no?
No.
Saps qui era el comentarista?
Era el Conrad, no?
Conrad García. O sigui que...
ja fent scouting del seu propi equip. No. O
el seu futur aquí, no? Que... no s'ha confirmat, o sigui...
No, correcte.
Però vaja, que igual que diem una cosa, diem l'altra, fa pinta que serà així. O sigui, tant Marc Abastany per la banqueta d'Olímpia com el paper a la inversa, per tant, es donarà el Conrad García, rival del Sabadell B, del seu equip aquesta temporada, a la Lliga, sí, a la Lliga Elite. Crec que hi hauria un asterisc que podria condicionar,
sí,
això,
sí, sí,
però que els companys del Segre ho descartaven perquè donaven per feta la inscripció del Lleida, amb tots els problemes i penúries econòmiques que està travessant, a la Segona Federació. Si no sortís el Lleida a Segona Federació, existiria la possibilitat d'allò, efecte dominó, igual que hi ha descensos compensats, doncs es pot arrossegar al revés, sí, no? Doncs podria ser que l'equip que perd la promoció contra el canvi de led també acabi pujant i, per tant, que el Conrad García pugui anar a tercera, igual que ha entrenat aquesta temporada. Però, si tot va normal com sembla, seria rival del Sabadell i, per tant, hi hauria un Sabadell B de Marc Abastany contra l'Atlètic Sant Just de Conrad García, en el cas, insisteixo, que es confirmin aquestes notícies.
Sí, sí, aquí les portes giratòries es maregen directament, Adri, amb aquest intercanvi a les banquetes d'un equip i de l'altre. Cosites, atenció, atenció.
Uf, hi ha temes,
Uf, estic nerviós per això, perquè és que
no sé per on vas.
Ni ho sé. Hem parlat de sortides, de possibles fitxatges, de les banquetes. Recordeu, demà Ferran Costa ha presentat a l'una del migdia en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Pretemporada. Portes cosites de la pretemporada o no del Sabadell?
Tinc cosetes i, aquesta és la que dic que diria que no ha sortit enlloc.
Atenció.
Que el Sabadell jugarà un amistós a la Nova Creu Alta el 9 d'agost contra l'Atlètic Balears, això sí que ha sortit.
Això ho va anunciar el propi Atlètic Balears, el Sabadell no, sí, perquè recordem que en principi la idea, crec que s'ha fet en altres ocasions també, és presentar el menú complet, més o menys quan es tingui, o almenys el calendari inicial, després pot haver alguna cosa que vagi, recordem, que si... No, perquè aquest equip potser està pendent de si juga a eliminatòria de Copa Federació, sempre ha passat alguna cosa d'aquestes, però vaja, això és el que la política del club. Però sí que sabem això, oficialment, anunciat per l'Atlètic Balears, 9 d'agost, això amb què cau, amb dissabte o diumenge.
Ostres, això sí que m'has matat, això sí que no ho he mirat. Puc mirar el calendari si vols, però...
A la Nova Creu Alta, Sabadell Atlètic Balears, partit de pretemporada. I... Però això
em
no és cap novetat.
Em fas buscar coses i no sé ni on tinc l'agenda en el mòbil, però vaja, 9 d'agost, 9 d'agost és dissabte.
Dissabte, perfecte. Així, mira, com que em tocarà treballar, ja ho tenim. Ja, però a part d'això, què?
No compteu a mi,
No hi ets, tu,
aquell
no?
Dia, no sé on seré, però...
Sí, però això ja ho sabíem.
No és
on estan les cosites?
El Sabadell està acabant de cuinar el tema de la pretemporada i, per tant, això que direm ara és informació contrastada, però que s'ha de rubricar, que no està confirmada al 100%, però té previst jugar contra l'Olot aquesta pretemporada. Per tant, dos clubs agermanats històricament les últimes temporades que es tornarien a veure les cares, aquest cop no en partit de Lliga, com ha passat enguany, sinó en amistós de preparació per la nova temporada. I com et quedes si et dic que estem bastant a prop de viure el retorn de Javi Morcillo, però com a rival?
Atlético de Madrid ve rival del Sabadell aquesta pretemporada?
S'ha de confirmar.
Ostres, retorn allò matiner de Javi Morcillo,
inesperat,
seria,
no?
Sí, sí.
A veure.
Aviam.
L'Atlético de Madrid ve... farà diferents estajos, farà diferents estades de pretemporada. De fet, el mateix Javi Morcillo crec que comentava l'altre dia el tema de Los Ángeles de Sant Rafael.
Sí.
Una d'elles serà Catalunya. Uh-huh. I s'està treballant per poder tenir un amistós bastant fet. Jo m'atreviria a dir que si s'ha de...
A veure si seria una de les clàusules que anaven amb l'acord de traspàs
Això ho desconec, veus?
Amb Javi Morcillo.
Això no ho sé. Però no sé si va vinculat un tema amb l'altre o no, o simplement és coincidència. Perquè al final, òbviament, l'Atlético de Madrid no fa una estada a Catalunya pel tema Javi Morcillo.
No,
o sigui, que s'han de donar moltes
clar.
Coses. Però, independentment de si va lligat o no, que crec que no, però vaja, pot ser, el Sabadell rebria a la Nova Creu Alta al filial de l'Atlético de Madrid, a l'equip de Fernando Torres, en aquesta pretemporada. S'ha d'acabar de cuinar. El quan...
És a dir, no hi hauria data confirmada, o sí?
Que jo sàpiga, ara mateix, no, o jo no la tinc. Però sí que afegiré un matís important que és pura especulació, però que crec que és evident. El dia 30, d'aquí a 6 dies, s'ha de confirmar la distribució de grups de Primera Federació. Sembla que anem cap a un nord-sud, però hi ha distribucions que seria est-oest i que, bàsicament, inclourien, si és est-oest, un Sabadell Atlético Madrid B a la Lliga, si és un nord-sud, l'equip matalasser aniria cap al sud i el Sabadell, òbviament, cap al nord. Per tant, no coincidirien. Dic amb això que si pel que sigui el dilluns s'anuncia que est i oest és la versió que guanya, no hi haurà amistós? No. No és 100% matemàtic que si són rivals a la Lliga llavors no jugaran a la pretemporada i al revés. Però sí que l'endemà, el dia 1, el dimarts de la setmana que ve, si el calendari vol que sigui, no sé, un Atlético de Madrid B Sabadell o un Sabadell Atlético de Madrid B al partit inaugural, a mi m'estranyaria, no seria la primera vegada que passa en el món del futbol,
no,
però a mi m'estranyaria que dos equips que s'han de veure les cares de manera tan recent, dues o tres setmanes abans, estiguin jugant, o quatre, no sé, no m'agafeu-lo de literal les dues o tres setmanes i feu el càlcul perquè no tinc la data, però que durant la pretemporada juguin entre ells i després es vegin les cares a la jornada 1 o a la jornada 2. Per tant, s'ha de confirmar, tot apunta que diria el tòpic periodístic, però fa pinta que tindrem un Sabadell Atlético de Madrid B a la nova Creu Alta, retorn de Javi Morcillo mesos després de la seva sortida del centre d'esports. No és matemàtic, suposo que si es dona això... O sigui, clar, és que estem parlant per parlar, eh? Crec que l'opció est-oest té pocs números que tiri endavant, per tant, no serien rivals a la Lliga i no hi hauria aquest impediment.
Sí, eh? Ho dic perquè cada cop... Tu t'has adonat que cada cop hi ha més veus, sobretot a xarxes, eh? Estic parlant de xarxes, eh? Que els agrada o que troben fins i tot millor per quilometratge el tema est-oest que no pas la divisió nord-sud.
Qui són aquestes moltes veus?
Que no, diria... no, ja et dic, ningú... No és la Federació Espanyola de Futbol, està clar.
No sé, s'ha de veure.
Simplement...
Recordem que això se sotmet a votació. Ara, també correcte. Ha passat altres anys que s'ha sotmès a votació i variaven dos equips
sí,
i ja està.
Sí, 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 sí.
Vull dir, ja, no recordo quin any va ser, però va haver-hi un any que la distribució que li interessava al Sabadell era com molt clara i no va ser cap de les dues opcions que es va poder votar. Per tant, sí, va a votació, però pot ser que sigui una votació... Imagina't, que fan nord-sud amb Tenerife o amb Ibiza. Amb Tenerife o amb Villarreal B. Estàs votant, però estàs votant matís amunt i avall. Per cert, et porto deures fets en aquest capítol també, però això ja no és tan sucós. Oh, si faig així, aparec a l'altra banda. Sí.
Deures en què?
Això queda de nassos per la gent del podcast.
No sé de què m'estàs parlant, del quilometratge.
Sí, l'altre dia vaig dir, he de fer, a mi que m'agrada la intel·ligència artificial, els números amb el xat GPT o amb el...
És a dir, la pregunta seria, on faríem més quilòmetres, en la divisió nord-sud o amb la est-oest?
És evident, però et porto els quants més.
Quants de més? És a dir, estem parlant que la Nord-Sud, sobretot estem parlant que hi ha sis equips gallecs i no em fallen els comptes,
sí.
Que has de fer...
No només això, eh?
D'aquí sí. Has de fer...
Ens quedem només amb els gallecs, però ja han regalat molt enverinats,
No, però la Ponferradina mateixa que va caure sí. Al l'altre dia...
Avilés,
per posar el taxi.
Zamora,
Salamanca... És que els equips de Castella i Lleó, Astúries, evidentment també és una bona quilometrada, però vaja, hi ha molta diferència respecte a una hipotètica divisió est-oest?
Mira...
O vaja, al final també canvia molt la cosa si està el Tenerife o no, també. Entenc.
Primer titular. Estaríem parlant d'uns 10.000 quilòmetres de diferència.
10.000 quilòmetres de diferència.
L'est-oest serien 10.000 quilòmetres menys. Hi ha molts matisos, eh? Perquè, evidentment, així de memòria, l'engròs, jo sabia que si fem nord-sud, la meitat de desplaçaments són al voltant del miler de quilòmetres. Ostres, tu!
Mira, Google Maps.
Google Maps, directament. A la línia del que deia ara el Sergi Parc, hi ha un gràfic també, que no sé si el trobaràs, a l'anterior motel, Hortin, que parla de la distribució d'equips, i aquí et pot servir.
Es diuen escuts URFF.
Et pot servir, et pot servir. Apa, mira que va ràpid el tio, eh? Aquesta és el dubte que dèiem ara, si veia Real i Ibiza en el lloc del Tenerife. Aquesta distribució, mira, et porto ja directament. Si hi ha el Tenerife, que és el que aquí està tatxat a baix a la dreta, estem parlant de 27.286 quilòmetres que haurà de fer el Sabadell anar i tornar. És una animalada, eh? Estem parlant de mitjana, de 1.436 quilòmetres de mitjana per desplaçament. Anar i tornar, insisteixo, eh? Anar i tornar. Si voleu només anar, uns 700 llargs en cada viatge, tenint en compte que en tens de propers, Tarragona, Gràcia o allà on jugui l'Europa, però que tens això, els 6 gallecs, l'Astúria, els 3 de Castella i Lleó, a Euskadi 3, una a Navarra i 2 a l'Aragó. Si és Villarreal, estaríem parlant de més de 23.000, 23.069, si és l'Ibiza, una mica més, 23.370. Però vaja, que la diferència no és que variï tampoc una animalada, evidentment no és el mateix anar a Tenerife que anar a Villarreal, no ho descobrirem ara, però estem clarament per sobre dels 23.000, si és anar a les Illes Canàries, a Santa Cruz, 27.286. En el cas, aquest Ortín, no trenquis les banyes perquè no van fer el gràfic, perquè és o és, no està fet el gràfic, però si fem el d'anar a Madrid i tota la zona del Llevant, més el, anava a dir el nord, més Euskadi i Navarra, però no la zona de Castella i Lleó i Galícia,
nord proper,
17.150, el que vol dir 902 de mitjana, 902 de mitjana, o 451 si és només anar.
Sí.
Estem parlant de 10.000 quilòmetres menys, i excepte a Eivissa, que evidentment com no vagis nedant ja m'explicaràs, la resta tots els podries fer de manera assumible en cotxe, perquè estem parlant d'anar a Cartagena cap al sud o Múrcia, d'anar cap a Bilbao, Getxo, Baracaldo al nord, no és una animalada, estem parlant de 5-6 hores de cotxe, en autobús 7-8. Però no són a Vigo, a Ourense, a Pontevedra, etc.
Però per això et dic que tenim en compte, bé, si la divisió nord-sud és la favorita, perquè a més, i així també es va concloure d'aquesta reunió dels clubs de fa unes setmanetes amb la Federació Espanyola de Futbol, però bé, a tenir en compte aquestes dades, Adri, a veure si les coses poden canviar.
M'has il·luminat ara mateix.
Amb què?
Ets un tio que inspira.
Aviam.
S'ha confirmat amb la nova circular de la Federació...
Les bases de competició d'aquesta pròxima temporada.
Correcte.
Sí.
Una petició, bé, dues peticions. Una, no sé si ens, tant de bo que ens afecti, el tema de l'eliminatòria de campions. Era,
sí.
Era absurd anar de Lleó a Ceuta i de Ceuta a Lleó, bé, per jugar a la Costellada.
Tenia un al·licient, que ja l'han suprimit també.
Correcte.
Que era el campió de la primera
Copa,
federació,
no?
S'estalviava la primera ronda de la següent Copa del Rei. Bé, doncs això s'ho han fumat directament. I per tant, el que deies, no té massa sentit. Bé, per exemple, segona federació no fas una lligueta o eliminatòria dels 5 campions.
Els 5 campions, a veure qui guanya la Lliga.
Correcte.
Aquesta l'hem jugat, una vegada.
Aquesta, sí, però clar.
Sí, per tant, sí, sempre diem la mateixa broma.
No, nova segona federació.
Si no
clar.
És per Raül... Bé, eren 4 grups de segona B.
Sí, però...
Els dos campions que van pujar van jugar entre ells, i com diem sempre, si no és per Raül Rodríguez, potser ara encara estem llançant penals allà a la nova condomina, Murcia, perquè
sí.
Era tal la costellada que allà no fallava ningú. Però el Sabadell ha jugat aquella eliminatòria quan era encara la segona B.
Diu el Joel, mira, un partit menys que jugarem aquest any.
Dos, perquè...
No, no, no.
La Cult ha jugat al Lleó, però ha hagut d'anar a Ceuta, que és el problema, realment. El problema
I això, i després també hi ha el tema de la Copa del Rei.
Sí,
no?
La Copa del Rei, els clubs van
això
demanar...
Això sí que és interessant.
Ara fa... La reunió aquella que aquí en el motel vam comentar, que vam dir, ostres, és curiós perquè encara falten dos equips, que al final han estat la Ponferradina i el Nàstic, que no saben si seran de segona divisió o de primera federació i no saben si han d'anar o no a les Roces. Doncs una de les peticions que va sortir d'aquella trobada era la de suprimir un sorteig absolutament obert a les primeres rondes de Copa del Rei i afegir-li un criteri de proximitat geogràfica per estalviar-nos el viatget que, per exemple, el servidor va haver de fer un dimarts a Sanlúcar de Barrameda per caure eliminats al Palmar en aquella primera eliminatòria de la Copa del Rei de l'any de Pedro Munitis. Era l'eliminatòria que arribava just després de l'estrena de Munitis contra l'Andorra a casa, i al final Mojas Arfani va tenir a bé rematar les mans del porter aquell dia amb 0-0 al marcador, al final el partit acaba amb 2-0, derrota al Sabadell, i et fots 1.300 quilòmetres anar i tornar per caure un dimarts o dimecres entre setmana i tornar cap aquí sense premi. El Sanluqueño va acabar jugant després contra el Primera, contra el Villarreal, en aquella mateixa edició, i el Sabadell va tenir la sensació de dir, ostres, la quilometrada, els diners, tot el que he invertit per acabar eliminat a la primera de canvi. Doncs això no passarà, perquè enguany, i això redueix molt el número de possibles rivals que et poden tocar, hi haurà criteri de proximitat. veurem com acaben d'articular-ho
sí.
I què vol dir exactament això,
sí,
perquè recordem que criteri de proximitat també hi havia a la Copa Federació. Tenies el Terrassa com a possible rival i vas haver d'anar a Múrcia, vas haver d'anar a Sa Pobla, o sigui que
sí, sí,
també existia això.
Sí, però a la Copa Catalunya
però
sí
no,
que...
Però no aniràs a Galícia, segur.
No, correcte. A la Copa Catalunya sí que es va entendre millor, te recordes quan estaves doncs, pendent de si tocava el Terrassa, recordo el Cerdanyola també,
Cerdanyola
també
allà, sí.
Que es va entendre millor. Veurem a la Copa del Rei perquè ara sí que entren en joc un munt de variants, i més tenint en compte que a la primera ronda crec que són 56 eliminatòries i que també has de tenir en compte el criteri de diferència de categories que juguen al camp d'inferior categoria. Bé, hi haurà una sèrie de variants a tenir en compte, però que aquest criteri de proximitat geogràfica, primera i segona ronda.
Podria donar-se, per exemple, un Sant Andreu Sabadell.
Tindria la seva lògica.
Com arribar... No és que... Ah, els de la ràdio han dit que hi haurà un Sant Andreu Sabadell.
No.
Però per proximitat geogràfica quadraria, el Sant Andreu entrarà com a quinta segona federació. M'he fet un fart de preguntar-li a Sergi Parc si de veritat era així, i continua dient que sí. Que tot i que el Sabadell entra com a segona federació en aquesta primera llista, després, i ho diuen les bases perquè se les ha llegit aquest senyor d'aquí al meu costat, el que compta és la categoria en la qual milites aquella mateixa temporada, i per tant el Sabadell, tot i haver-se classificat com a un dels millors de segona federació, en el sorteig estarà com a primera federació, per tant, a la inversa del que va passar l'any passat, per exemple, amb la Copa Federació, i això implicarà que és probable que toqui un equip de segona federació, i com a criteri geogràfic, doncs el Sant Andreu seria un potencial rival.
Aquí al chat deien gol de Miguelete, no? Sí, en aquella eliminatòria contra el Sanluqueño va marcar
sí,
Miguelete.
Sí, sí, sí.
I
de fet, a la Copa del Rei, quan el Sabadell està a segona divisió, la segona eliminatòria consecutiva que juga l'equip d'Antoni Hidalgo a Eivissa, també Miguelete és rival del Sabadell. I diria, ara ja des de llançar-me a la piscina, i aquell dia va ploure ja molt, o sigui que hi havia aigua, diria que, no sé si va tirar un penal fins i tot Miguelete, però no me'n recordo ara ja al 100%.
I després perquè deien que la Copa del Rei és molt factible guanyar-la, deia el Tules, per tant, el Sabadell sí. a la temporada 2026-2027 jugaria a la Supercopa d'Espanya, en aquest cas, si es guanya la...
Jo pensava que anaves a tirar més amunt, a Europa, home.
I a Europa, sí, sí, clar.
Europa League,
seria. Jo penso en Aràbia, però sí, sí.
Aquesta temporada, a Alemanya, l'Arminia Bielefeld, sent equip de tercera divisió, ha arribat a la final. La va perdre contra Stuttgart, però, hòstia, és molat molt, veure tercera divisió d'Alemanya jugar...
Doncs per això et dic... mira, això em va perfecte perquè... ahir fèiem una notícia a Ràdio Sabadell, Adri, i ens queden
com
res.
Com estàs filant avui els temes?
Dues curiositats. La primera d'elles era que se n'ha parlat molt de l'ascens del Real Oviedo a primera divisió, del temps que feia... Que
I ara no... és quan cantes l'himne de Melendi.
No. El temps que feia que el conjunt Carballón no trepitjava la màxima categoria, és que feia 24 anys que no militava a primera divisió.
Tu el recordaves, no?
A
primera?
Sí, el recordava, sí, sí. Bé, ens fèiem la pregunta de... I el Sabadell què? Quants anys fa? I sobretot... en el rànquing a on se situa el conjunt arlequinat de clubs que en algun moment han estat a primera divisió, quants anys porten esperant les respectives aficions per tornar a veure el seu equip a l'elit. Ortín, tenim a la pàgina web preparada, oi? Que aquest és l'article. Bé, segur que molta gent recordarà que l'últim partit del Sabadell a primera divisió va ser a Sant Mamés. En aquesta notícia web podeu veure el vídeo resum d'aquell partit. Any 1988, per tant, curs 87-88.
Quin dolor. Fa molt de mal reproduir aquest vídeo, que és de Televisió Espanyola, perquè comença... Fue un dia de despedides. El adiós de Manu Sarabia, que se despedia del futbol, per cert, tot lligat al pare d'Eder Sarabia, que acaba de pujar a primera també amb l'Elche. O sigui, que Sarabia s'acomiadava aquell dia, diu, i el adiós del Sabadell, a primera divisió. Ostres, no sé si era un visionari, però des d'aleshores no hi hem tornat.
No, en aquell moment, això t'anava a dir, qui pensaria en aquell moment que el Sabadell, 37 anys després... no hauria tornat a primera divisió. Bé, doncs hi ha un rànquing particular d'això, de clubs que en algun moment han estat a primera divisió i quants anys fa que no han tornat a la primera, excloent...
O l'Ortín amplia sí. la web, o no, és impossible sí. que arribi, eh?
Suposo que es pot ampliar, però excloent...
Control més.
Excloent entitats que ja han desaparegut. Això també que quedi clar. Bé, doncs...
Sí, està el Tànger, per exemple...
Sí, sí,
diria...
no, hi ha diversos clubs que estan fora d'aquest rànquing.
El Condal, que era un dels catalans que va jugar a primera divisió.
Sí, sí, sí. El Sabadell ara mateix és vuitè, fa 37 anys, però en aquest rànquing, per cert, fins ara estava l'Oviedo, que era desè, amb aquests 24 anys, ara l'Albacete ha pujat un lloc en el rànquing i fa 20 anys que l'afició del Carlos del Monte s'espera.
Rànquing de dubtós honor, també et dic.
Sí, sí, sí. L'Europa és el club, un dels clubs fundadors de la primera divisió, però des dels anys 30, des del 1931, fa 94 anys que no trepitgen la primera divisió. Real Unión, una mica amb una tessitura similar, igual que l'Arenas de Guecho, i aleshores per aquí trobem l'Alcoyano, que fa 74 anys que no trepitja la primera divisió, la Cultural i Deportiva Leonesa, que estan un passet més a prop.
Vaig llegir un tuit que deia això justament, que deia la Cultu pot ser, està un pas només, o sigui, l'any que ve la Cultu, si li va molt bé, no crec que surti l'equip de José Manzanera amb aquest objectiu a segona divisió, però si li anés molt bé, podria jugar a aquesta diferència.
Sí, sí. Un altre equip que ha pujat de categoria, per cert, tot i que no és segona divisió, sinó que estem parlant que ha pujat a segona federació, el Real Jaén, 67 anys... sense trepitjar la primera divisió, i havien estat a l'elit, el Pontevedra, que el tenim
que pujar. És un rànquing molt curiós, eh?
Sí, perquè hi ha equips que han baixat, per exemple, el Coyano està en aquest rànquing i ha baixat la categoria.
Però la majoria d'equips d'aquest rànquing ha pujat en guany,
s'han apropat, no?
Òbviament, s'han apropat
a la primera divisió.
Sí, se'm fa difícil pensar que l'Arenas de Guecho, l'Europa i el Sabadell s'han apropat a primera divisió, però sí, estan en una categoria més a prop. Però, ostres, que del top 10... T'ho dic d'una altra manera. Del top 10 de la setmana passada, ha pujat l'Oviedo, ha pujat l'Arenas de Guecho, ha pujat l'Europa, ha pujat el Pontevedra, ha pujat el Sabadell. A veure si aquí ens estaven dient alguna cosa les dades històriques i no ho havíem vist.
Tancaven el rànquing el Castellón i l'Albacete, que aquests dos equips sí que els tenim a segona divisió i, per tant, aquests sí que no es mouen.
I com deia Toni, el Nàstic serà un dels següents, també del rànquing.
Del Nàstic també se'n parlava, però no està en el top 10. Però
per pocs anys.
Per pocs anys.
L'ascens aquell a Chapín contra el Jerez de fa amb Diego Torres, l'exarlequinat, etc.
Però que podien haver estat un passet també a prop de tornar a primera divisió o almenys apropar-se a estar en el segon graó i, en canvi, continuaran a primera federació.
No havíem nascut, encara.
Increïble. 1988, abans t'ho deia, que... És una obvietat, però seria...
Jo era projecte, en aquell moment ja. O sigui,
jo encara no.
Estava a la panxa de la meva mare.
I segur que
moment.
Moltíssima de la gent que ens segueix pel xat no han vist el Sabadell a primera divisió i donarien, moltes coses per poder veure algun cop el Sabadell bregar-se entre els millors. Aquí, clar, ja parlaven de que si el Sabadell guanyés la Copa del Rei tindria la projecció d'anar, per què no, al Mundial de Clubs, que ara s'està jugant i tot. Per això haurem d'esperar.
És el típic dia que Sergi Garcés després apareix per aquí i diu: no haureu estat molta estona en directe, no? No, hem estat parlant de guanyar la Copa del Rei,
sí,
i de pujar primera.
Sí.
No se'ns ha anat de mare el tema, no.
Una hora i 9 minuts portem pràcticament. Ho anem a tancar amb un joc, et sembla bé o no?
Home, sempre.
És un joc, entre cometes, no és tant de rànquings que ja l'hem vist abans. Oh. Ja l'hem vist ara amb el tema dels anys sense trepitjar la primera divisió. No posis encara la imatge, Ortín, perquè tenim...
Ai, jo tenia una altra cosa també per tu, una sorpresa.
Què dius ara?
Els àrbitres.
Ostres, no me'n recordava el tema. Doncs fem el tema dels àrbitres.
Vaig molt ràpid.
Mare meva, ara que estàvem parlant de tants ascensos i descensos d'equips, també en les últimes hores s'ha confirmat els ascensos i descensos dels àrbitres.
Sí, us ho van demanar l'altre dia, que jo estava a la piscina i van demanar-vos el pitjor arbitratge. I...
No volem assenyalar de forma directa.
Ja està, el col·lectiu arbitral.
Uns col·legiats que intenten fer-ho...
Aquest senyor d'aquí és àrbitre també, de bàsquet, i ja està aquí ja fent corporativitat. No, és broma.
Però picadet, Adri, perquè...
Sí, molt ràpid. Si no, bàsicament tinc la llista d'equips d'àrbitres que han pujat. S'acaba de confirmar ahir mateix. De fet, a radiosabadell.fm trobareu a una àrbitra del Col·legi de Sabadell, de Rubí, la Irene López, que ha ascendit a primera federació femenina, que no té res a veure amb la masculina perquè és un únic grup de 14 equips i és la segona màxima divisió del futbol femení. Per tant, està a tocar de l'elit. La llista d'àrbitres que, com el Sabadell, pugen de segona a primera federació. Començo per aquest. Em permetràs. Ignacio de Santisteban Adame. Li va dedicar 9 minuts de speech David Movilla.
Sí.
Doncs ha ascendit. O sigui, suposo que a les Rozas, al comitè tècnic d'arbitral o qui sigui que s'encarregui d'això, han decidit que era una bona actuació la seva, i acaba pujant de categoria. Però és que el de la tornada, per exemple, Víctor Manuel Broncano Suárez, el de Mérida, també ha pujat. Per tant, els dos últims àrbitres del Sabadell han acabat ascendint. Ha pujat, així ràpidament, el del derbi, Pedro Oreiro Hermida, no li recordo cap polèmica, perquè veieu que no només suquem pa amb el tema de les polèmiques, eh? Va xiular un penal que va fallar Sergio Cortés a l'Olímpic, etc. Aquell àrbitre també ha pujat. I entre d'altres, perquè tenim, per exemple, dos catalans, de Granollers, Gerard Rius Riu, i de Figueres, Pol Arenas Mora, els dos han xiulat al Sabadell, algun amistós, sí. Fins i tot Arenas Mora al partit de Lliga contra l'Espanyol B, ha pujat el de Cartagena, el del Narcís Sala, el de les tres expulsions a Sant Andreu, Juan Francisco Roca Robles. Per tant, ens el podríem trobar l'any que ve.
El que estàs dient és que amb aquests col·legiats ens podem trobar perfectament aquesta pròxima temporada, també.
Han pujat una desena, aproximadament, i dos d'ells són el d'Ucam a casa i el de el Narcís Sala a Sant Andreu. Insisteixo que no és per polemitzar ni res, simplement és la llista dels àrbitres que han xiulat el Sabadell, i amb més, eh? O sigui, podíem estar-nos una bona estona, però no seria el cas.
El xat desitjant sort i alegrant-se, eh? Pels ascensos d'aquests col·legiats, sobretot alguns d'ells, eh? Entenguis la ironia, eh? Veig que ho han oblidat, també. El xat, recordant-se, doncs, això, de Santi Esteban Adame, de Roca Robles, etc.
Et diré que només hi ha un dels que ha pujat que no té cap precedent amb el Sabadell, un senyor de Laurín de la Torre que es diu José María Aranda Delgado. La resta, en un moment o altre,
ja veuràs, ja
s'han creuat amb el Sabadell.
Aquesta temporada ja ens el trobarem. Va, rematem-ho amb aquest joc. Avui el tema va de samarretes.
Mm-hmm.
Coneixem la primera equipació, presentada durant el concert de Pedro Capó en aquesta festa de l'ascens. Ens queda la segona equipació.
I coneixem els detalls.
Però s'han dit o no? És que ja no s'han dit,
sí, no?
Sí, no? Espera, que ha arribat el jefe per aquí. No, hem detallat coses de la segona equipació o no? No. abans d'entrar-hi. Bé, deixa'm dir-te que setmana que ve es té previst presentar la segona equipació. S'ha de concretar el dia, però la setmana que ve, en principi, coneixerem això, la segona pell d'aquesta temporada del Sabadell.
Bé, deixa'm dir, el Miguel Ángel deia vermella i negra, no va per aquí. O sigui, de fet, crec que era el Jordi Romagosa que a través de xarxes comentava que es jugaria amb diferents tonalitats de rosa.
Mm-hmm. Podria anar per aquí.
Podria anar per aquí, podria anar per aquí. Sí,
podria anar per aquí. Romagosa, no sé si allò si era més opinió o si manejava bé la informació o què. Blanc i blava, segur que no. Perquè també esteu ja delirant alguns, que portem una hora i 13 minuts de motel.
La Real Sociedad...
Ja saps que amb aquest home és difícil fer. Ara ho tallem, ara ho tallem.
Hem parlat de guanyar la Copa i de pujar a primera, només et dic això. La Real Sociedad va fer samarretes segona i tercera de blanca i de blava. O sigui...
Sí.
Dos d'allò.
Segona equipació. Ara us mostrarem un gràfic. Abans de mostrar-lo, tu, Adri, des dels anys 90...
Sí.
És molt fàcil la pregunta, perquè... Vaja, és molt lògica. Excloent terceres equipacions... És a dir, estem parlant de segones equipacions només. Els colors o el color més habitual és clar, no?
Jo diria que la vermella i blanca, tot i que fa malauradament massa que no la veiem.
Vermella i blanca. O sigui, aquesta és clara que l'hem tingut durant molts anys.
Els 90 i principis dels 2000 era la segona, sempre, o
sí,
pràcticament
sí,
sempre.
Sí, per això. Per tant, és la més utilitzada com a segona equipació, ja dic, des dels anys 90, per tant, estem parlant dels últims 30-35 anys. Algun altre color que creguis que ha estat bastant utilitzat? No tant com el vermell i com el blanc, però algun color et sona...
Sí, el que passa és que no sé si és segona o alguna tercera. Recordo molt groc en homenatge a l'Atlètic Sabadell a ratlles, a la samarreta que portava la bandera del Japó, que era groga i negra, o sigui que... Unes... Bé, òbviament, les més recents de la bandera amb els colors de Sabadell i la daurada, que no és ben bé groga, d'aquest últim any, o sigui que diria que aquesta.
Anem amb el gràfic, Ortín, amb el tema dels colors...
L'he pifiat o no?
Mira, això és el gràfic de... Hòstia. Colors més utilitzats, això, des dels anys 90.
I ara l'expliques, no?
El negre... Mira, el Sergi Garcés deia... Home, el negre també, sí, el negre és dels colors més utilitzats en segones equipacions.
Sí, pràcticament sempre amb el groc. Hi ha hagut algun any, la Ulfsport, per exemple, que era rosa i negre, o sigui que també...
Sí, sí. I...
Sí, la granat i negra. Bé, és el mateix any que deia jo la groga i negra, hi ha una granat i negra també, és veritat.
Com vegeu, doncs el que deies tu, Adri, que vermell...
Ah, bé, l'any passat era negra, tota sencera.
L'any passat...
Amb la franja aquella... Amb la franja... Sí, és veritat.
Blava i blanca.
La del Pol Lázaro, em sembla,
correcte,
no, aquella?
Correcte. Això, vermell i blanc el més utilitzat, però això, negre, verd, groc, el rosa que comentaves abans el tenim allà amb una franja petitona. Bé, veurem quin és el color que s'utilitza per aquesta temporada.
Hem arribat a tenir coses absolutament horroroses, com anar completament de blanc al miniestadi, com anar completament de verd a Santa Eulària de Riu, o per gustos colors, però això és opinió personal, anar de militar per la vida. O sigui que amb lo macos que són els quadres hem fet autèntiques barbaritats amb la segona equipació.
I ara sí, per rematar-ho, el que tenim un últim link, Ortín, relacionat amb això. Te recordes de la campanya La meva segona, del curs 2023-2024? Que era que la gent, tu també crec que ho has fet, dissenyant les seves pròpies equipacions.
De manera molt cutre, però sí.
I res, volíeu recuperar algunes per si servien de model o per si a la gent li agradava.
Bé, no. Simplement com a idea. D'aquell concurs no acaba sortint la del 120è aniversari, agafant una idea.
Aquella...
Era taronja i negra del Javi Maiquet, sí, i diria que a partir d'aquí agafen
i
la...
I és la que la segona guanya el Pol Lázaro.
Correcte, correcte.
Però, Ortín, posa'm el link aquest i anem passant les imatges. A veure si hi ha algun model que et convenci.
De Lila crec que hem arribat a jugar algun dia.
Sí, hi havia alguna equipació Lila, correcte. Però, mira, aquesta vermella i groga... Bé, és que l'altre dia m'estava mirant els models i hi havia de tot. Algunes que deia, ostres, quins trossos de model que dissenya la gent, i d'altres que hi pensava, mare meva.
Alguna d'aquest estil l'havia pensat jo amb l'escut també jugant, però el meu disseny va ser bastant lamentable, la veritat.
El teu disseny no sé si sortirà per aquí,
Espero que no.
Tampoc els veurem tots,
Hi ha alguns que estan fets a mà, directament.
Aquí, sí, alguns... et podies descarregar plantilles de... que proporcionava el club, però bé, hi havia gent que sí que ho dissenyava
a
mà.
A tu com t'agradaria? Mira, aquests amb els colors de Sabadell.
Doncs mira, una de les que em va agradar molt d'aquella campanya, la meva segona, i no em facis dir de qui era, i no sé si sortirà aquí, però era una molt semblant a la del Pol Lázaro, que la del Pol Lázaro la veritat és que em va encantar, però la franja, en lloc de ser blanca i blava, era groga i verda.
Groga i verda?
Sí, és a dir... similar a la del Pol Lázaro, però amb la franja groga i verda. No sé si tenia groc, verd i blanc, o groc i verd, però era una samarreta que en el seu moment em va encantar. Bé, no sé si servirà... sí, clar, aquí hi ha models aquí per triar i remenar, hi ha de tot.
Jo sempre he tingut una idea, que és difícil de plasmar, que és agafar la primera equipació i doblar-la amb uns altres colors a la segona, que és el que a mi m'agradaria sempre fer-la. Aquesta és preciosa, per cert. Aquesta és molt maca. I ja que ha generat cert problema últimament el fet de tenir blanc amb vermell, que és, a mi m'encantaria que la del Sabadell d'aquest any tingués la seva rèplica exactament igual, però en comptes de blau, amb vermell. M'encantaria. Com que sé que a vegades hi ha àrbitres que posen problemes per allò de la coincidència del blanc, etc, etc. Aquesta l'hem vist també, per cert, l'any del centenari, sí. Anàvem de negre i plata, també. Doncs a mi el que m'agradaria és fer la mateixa samarreta amb el vermell en el lloc del blau.
Mira aquesta.
I això. I en comptes de blanc, com que no et deixen, poder jugar amb un gris, amb un rosa, però molt, molt, molt tirant cap a blanc. O sigui, tu no em deixes blanc? Perfecte, no és blanc. Té matisos.
Sí, però amb una tonalitat fluixeta, no? Sí. Que no s'allunyés del blanc.
Que el veus de lluny i sembli blanc, encara que després no és blanc, i que en contraposició amb una del Madrid, per exemple, veuries les... o del València, o de qui vulguis, veuries la diferència.
Bé, aquí, doncs això...
O sigui, estic
Ortín,
a punt de...
ja podem treure,
Estic a punt de plorar, Tots els dorsals que surten són Pau Víctor, Altimira...
Altimira, sí.
La veritat,
sí. Bé, no sé si el club ha agafat com a idea per la segona equipació d'aquesta temporada, però com diem, d'aquí uns dies, en principi, cap a la setmana que ve, coneixerem aquesta segona pell del Centre d'Esports. Adri, s'han de fer butlletins, s'han de fer més coses, 1 hora i 20 minuts de programa, el Sergi que deia, talleu ja, si us plau, fins aquí, no?, en principi. Però demà, més motel, això, amb aquesta roda de premsa de presentació de Ferran Costa a 1:00 PM.
Està previst a 1:00, a la sala de premsa Miguel Quereda, i si us heu incorporat tard, així com a principal titular, parlàvem de la possibilitat bastant ferma de tenir de tornada Javi Morcillo com a rival a la pretemporada en un amistós Sabadell-Atlético Madrid B.
Com a rival, Com a rival en un amistós de pretemporada.
No voldràs que Fernando Torres ens el deixi mitja part i que jugui 45-45, no?
Gràcies, Adri, demà ens veiem amb aquesta roda de premsa. Gràcies a l'Ortín i al Toni González, que han estat a la realització. Ho recordem un altre cop, que demà més motel suís, 1:00 PM. Roda de premsa de presentació de Ferran Costa com a nou entrenador del Sabadell. Gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi bé. Adéu.